cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Hipnoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Hipnoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa Societat 21E. Ens acompanya com sempre el millor tècnic de sol, l'altra banda del micròfon, el Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem diferents temes que són la formació i les TIC, psicologia de l'aprenentatge i la memòria i coaching laboral. Tenim entre nosaltres el Jordi González, l'Ignacio Morgado i la Clàudia Cortés. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Avui parlem de la formació i les TIC. Des de ja fa temps que les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement s'estan integrant en els processos d'ensenyament i aprenentatge, de la mateixa manera que s'han anat introduint en altres aspectes de la nostra societat, tal com hem comentat altres programes. Aquesta introducció de les TIC a la formació afecta els processos educatius, beneficiant-los notablement. Per començar, les TIC estan promovent canvis en l'ensenyament a distància, permetent l'accés a la formació a persones que no poden incorporar-se a aquests processos presencials i fomentant la igualtat social i d'oportunitats. No hi ha barreres ni d'espai ni de temps. Tenim amb nosaltres el Jordi González, ell és CEO i director tècnic de Pimatic d'informàtica i president de TIC Garraf Penedès, membre de Sinergia. Hola Jordi, què tal?
Molt bones.
Parla'ns de la motivació d'una empresa d'informàtica per tal d'impartir formació.
Jo penso que bàsicament hi ha dues vessants. Una és la formació contínua que qualsevol treballador crec que ha de tenir al llarg de la seva vida, per tant això és molt important, i l'educació en informàtica és una part, i per l'altra, de cara a les empreses, és molt més fàcil vendre els nostres serveis quan el client o el potencial client està educat amb aquests serveis.
Perquè de quina manera s'incorporen les TIC en el món de la formació?
Per exemple, la formació avui en dia és molt comú el tema, per exemple, de les plataformes tipus Moodle o els MOOCs, que són aquests cursos que fan les universitats, per exemple, grans universitats com Harvard, Cambridge o l'MIT, que a vegades són gratuïtes, però després pots fer l'examen i tens el títol oficial, fins i tot, per exemple. També hi ha wikis, per exemple, que això és com un entorn col·laboratiu, o plataformes, o Google Apps, que tothom coneix, les xarxes socials, bueno, plataformes també.
Vosaltres dediqueu a fer cursos?
Bueno,
què feu exactament?
Nosaltres bàsicament ens dediquem a portar tot el tema informàtic de les pimes, com el seu nom diu, de Pimetic Informàtica, fem això, però com a president de TIC Garraf Penedès sí que volem que, diguéssim, donar un cert nivell cultural al ciutadà en l'entorn TIC, no? En l'entorn informàtic.
Ara que parlaves d'això de la formació, etc., els professors estan convenientment reciclats per fer servir aquestes eines? Ho dic per tema generacional, no, al final?
Exacte. Jo penso que els més joves estan una mica més preparats i els majors, en general, no tant, tot i que hi ha grans excepcions sempre, no? A part d'això, després tenim que hi ha alguns governs que diguéssim que no posen els mitjans reals per tal d'adequar la formació en els professors, no? I ho dic perquè alguns professors m'ho han comentat, eh? O sigui, bàsicament, també és cert que després en un entorn universitari sí que estan molt més preparats, eh? Vull dir, tot depèn del nivell que estem parlant d'educació, no?
Clar, jo ho penso i dic ara quan veig nens petits que toquen les tecnologies d'una manera abismal, no?
Exacte.
I veure com professors o fins i tot la generació ja de pares, etc., que estan introduint-se en aquest sector, ha de ser molt complicat per ells.
Exacte, però jo penso que, diguéssim, cada cop més els professors professorat està més ben preparat. Abans, feia un temps, molts professors pensaven que el tema informàtic era posar un PDF o posar una pel·lícula i ja està, i no, és alguna coseta més, no? I, per exemple, no sé, tenim entorns semipresencials ja cada cop més, tipus blended e-learning, saps? Blended learning, per exemple, que és això de semipresencial, i això sí que provoca un canvi real, per exemple. També hi ha un altre sistema que a mi m'agrada molt, que és el Flipped Classroom, per exemple, que és una mica de, diguéssim, intercanviar el concepte clàssic d'anar a classe. Abans anaves a classe i els deures els feies a casa. El Flipped Classroom és a l'inrevés. A casa mires els vídeos que ha gravat el professor i a classe fas els deures, per dir-ho entre cometes, amb l'ajuda del professor i de la resta de companys.
O sigui que al final és un canvi de model totalment, no? Un canvi de model pedagògic.
Sí, sí.
I el nen està adaptat a fer això? I el professor ja és una altra història.
Hi ha de tot, al final, però sí que tens el professor molt motivat i que utilitza tècniques de gamificació, per exemple, o el professor que li costa una miqueta més i que segueix penjant les coses com a màxim a una intranet i com a màxim ho porta a una copisteria en un entorn universitari, per exemple. Però bueno, jo penso que cada cop més, i m'agradaria pensar de més, que cada cop més el professorat està més integrat i vol aplicar aquestes tècniques que funcionen, que són diferents, que fan que l'alumne, diguéssim, d'una forma, jo crec que més lúdica, adquireixi uns coneixements, no? I a part, estigui preparat per al segle XXI.
De fet, jo recordo que tenia, allò fa molts anys, quan anava a l'escola, un professor que començava a veure tot aquest tema i recordo que a una reunió d'AMPA li va comentar als pares que ja no podia ensenyar d'una forma normal, perquè avui en dia doncs, tu vols saber alguna cosa, poses a la Wikipedia i ho saps.
Exacte.
Sinó que havia de trobar un altre mecanisme de que el nen es quedés amb les coses i sapigués doncs, filtrar la informació.
Exacte.
Fer una cerca correcta, que havia canviat fins i tot el model nostre d'aprenentatge com a alumnes de, i el professor què ha d'ensenyar, no? Perquè no t'interessa que t'ensenyi quin any va ser la Guerra Mundial, perquè igualment ho podràs trobar, que ho has de saber, però que no és lo important.
Sí, però jo penso que cada cop més el professorat, les dades pròpiament dites, que abans s'ensenyava molt, lo típic de has de memoritzar alguna sèrie de dades. Ara ja no cal, perquè això ho busques a Google amb un mòbil o amb una taula.
Correcte.
I ho tens, i el que has de fer és comprendre la informació, i per comprendre la informació no només basta amb una sèrie de dades, sinó que també has d'interrelacionar aquestes dades per entendre el concepte de la idea que es vol explicar, no? Crec jo.
Exacte,
no
sé. Això és més o menys el que jo intento, o veig, no?, aquest canvi, sobretot.
Exacte.
En aquest nivell. Llavors, dient això, que tu més o menys m'ho estàs dient, però científicament parlant o més matemàticament parlant, sorgeixen nous models formatius o no? Allò amb un nom... Amb...
Bueno, a part dels que t'he dit del Flipped Classroom, per exemple, que al final són tècniques semipresencials, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo diria que hi ha les dues vessants, les semipresencials, que després, per exemple, aquí tenim grans exemples com la UOC o la UIC o la UNED, fins i tot, que fas els exàmens de forma presencial, però tot el coneixement al final el fas online. I les que són totalment online, que fins i tot l'examen el pots fer online. Per exemple, hi ha algunes tècniques, jo he vist alguna aplicació fins i tot, que et grava mentre fas l'examen, no et pots moure i així et controlen que no copiïs, per exemple.
Ah, molt
pues bé. Això existeix també, per exemple.
Llavors, el tradicional, allò presencial total, es perd. El que és total.
Jo crec que tardarà molt en perdre's, encara.
Sí?
Penso que no és cosa d'ara, però bueno, m'agradaria pensar que cada cop més, sobretot també per la part que m'interessa, diguéssim, com a informàtic, m'agradaria pensar que cada mes es van aplicant aquestes tècniques. Ja dic, jo, per venir a aquest programa, he volgut consultar alguns professors i m'han dit això, que hi ha un poc els dos extrems, i ara tenim tot. Per tant, clar, des de les universitats, per exemple, no s'obliga a totalment digital o totalment analògic, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm.
Sí que és cert que es posen les eines, com Moodle, per exemple, que és una plataforma que pots adaptar, amb vídeos, cursos, recursos, la guia del professorat, i l'alumne té, si ho sap utilitzar, perquè a més també té un canvi de mentalitat per utilitzar-ho, té molta potència, perquè a casa té tot, ja, i està tot guiat, i pots consultar-ho amb els alumnes i amb el professor, i enviar-li un correu i que et contesti al moment. Jo penso que això és un gran avantatge, o un chat, o el que vulguis, no?
Bueno, com sempre, els extrems no són bons, no?
Exacte, no són bons, però bueno, estem en aquest model que fins i tot, com no està totalment definit, hi ha el professorat que no s'ha mogut mai i hi ha el que es mou moltíssim. I clar, et toca un, et toca un altre, hi ha grans diferències, no? A vegades.
Però parlant més a nivell del nen, que és el que puja al final amb el sí, ho penso ja com a exemple concret, allò de l'informàtica, bueno, tenir l'ordinador i escriure tot per ordinador i tal, el tema cal·ligrafia, escriure mà, que jo cada vegada veig més que no...
Exacte.
De fet, veig nens escriure més ràpid que jo amb l'ordinador i penso, sí, mare meva, dic, com prendran apunts? O jo que sé, a la universitat, que
sí,
tothom
sí.
Pren apunts amb l'ordinador,
sí,
ja,
sí.
I el paper, doncs, s'ha acabat. Això, clar, beneficions fins a quin punt, no? Jo crec que sempre és important que una persona sàpiga escriure paper, perquè un dia fallarà la màquina. Exacte. I et quedaràs sense poder escriure, no?
Sí, sí, sí.
Els nens, això, suposo, no sé fins a quin punt s'està implantant a aquest nivell tan gran de posar només l'eina informàtica, no?
Que jo penso que a vegades es perden en dades concretes, en coses molt concretes, i no en l'essència d'un text, per exemple, ben escrit. I, per exemple, jo sempre dic el mateix, a mi, per molt informàtic que sigui, m'encantarà sempre llegir un llibre. I, en canvi, això, per desgràcia, crec que s'està perdent una mica, en alguns casos, perquè m'he trobat gent a la universitat, bueno, vinc de l'UPC i per això, de gent que estava acabant la carrera, i mai havia llegit un llibre sencer a la carrera, que dius, no m'ho puc creure, saps?
Com pot ser?
Bueno, pues, està passant i clar, només vas a la informació, al capítol que m'interessa. Clar, aquesta selecció excessiva jo penso que no és tampoc bona del tot. Prefereixo, no sé, com fan les grans universitats, que t'ensenyin tècniques de lectura àgil i poder llegir molt més llibres, molt més ràpid, per exemple, que això sí que m'interessa molt més, que no el fet de dir, ah, com tardo molt en llegir un llibre, només vull aquest capítol i ja està, no entenc el contingut perquè potser em perdo dades que estan en un altre capítol i per...
Però això està passant.
Sí, sí, ho sé.
I això passa, jo crec que amb tot, o sigui, fins i tot quan llegeixes una notícia,
exacte,
que cada vegada són més curtes i llegeixes en diagonal,
exacte,
o al Twitter o qualsevol cosa, allò, 140 caràcters.
Les tècniques de copywriting que dèiem es basen en això, en dir, bueno, pues poso una llista perquè sé que no llegeixen, per tant, poso una llista de 10 punts, poso el títol que diu com hacer no sé què o com hacer no sé quantos o los 10 passos, perquè ven més. I al final tot va enfocat en això. I és una llàstima una mica per mi, però bueno, és el que hi ha i és el que la gent al final consumeix. Al final has de donar oportunitat perquè la gent que vulgui llegir sí que ho pugui fer, o els alumnes que el vulguin llegir tinguin tota la informació, però clar, vas fent resums, i al final el resum del resum, com dic jo, pues, es perd una mica d'informació.
No sé, si algun dia trobarem a faltar el paper i tot, ja veuràs.
Espero que no, eh? Jo he vingut amb paper avui. Bueno, i
de fet, tots, em sembla. M'has comentat més o menys una mica per sobre i tal, però explica'ns una mica més el projecte que tens a Pimatic, perquè crec que més esteu començant
sí,
a construir.
Sí, bueno, Pimatic és la meva empresa i no és Pimatic. Parlaré de Tic Garraf Penedès, que sí que és el que estem en fase de constitució, que bàsicament és potenciar una mica l'eix de la C15, per dir-ho d'alguna manera, en què es fan coses d'informàtica fora de Barcelona, també, no? Això tenim diverses entitats a nivell de Catalunya, com Catalunya Apps, com Tic Anoia, com, bueno, moltes entitats que formem el grup Sinergia, i aquest grup Sinergia el que fem és tenir associacions més locals, que al final el que volem és fer força entre tots els membres, entre totes les empreses informàtiques, primera, per apropar la informàtica el ciutadà, que al final els ciutadans són els que conformen les empreses, i poder fer projectes interessants, per exemple, no sé, amb l'ajuda dels governs locals, per exemple, saps? O alguna coseta així. Al final es tracta d'aconseguir feina per tots i donar una millora en el tema TIC a la societat, no?
També. No és només empreses, no? Sinó també una mica en general.
En el nostre cas volem que siguin també, a part d'empreses, altres entitats, però en general aquest tipus d'associacions estan formades per empreses, normalment, perquè són els que volem tirar del carro.
I segurament l'empresa privada ajuda més que la pública, no?
Bueno, sí.
Costa menys.
Sí. De fet, són tot empreses privades ara mateix. Però clar, és més fàcil anar, per exemple, a un ajuntament i dir, mira, són X empreses de la zona i tenim aquest projecte, ens agradaria, però necessitem finançament, per exemple, d'europeu, i vosaltres teniu les capacitats per anar a Europa i demanar diners per poder donar treball a la gent, és molt més fàcil això. I si ens ajuntem, que no anar a una empresa sola,
correcte,
són pimes, són petites, doncs, bueno, hem de fer força junts, perquè la guerra sol... Com, hi ha un dit que em penso que diu que sol arribes molt ràpid, però acompanyat arribes molt lluny.
Mm.
Doncs volem arribar molt lluny, no molt ràpid.
Molt bé, on et podem trobar si algú doncs, es vol posar en contacte amb vosaltres amb Tic Garraf Penedès de Sinergia?
Doncs, per exemple, les xarxes socials es podem trobar també, no? Però bàsicament, ara mateix, com estem en fase de constitució, no tenim pàgina web com a Tic Garraf Penedès, però sí que tenim la web de Sinergia i, bueno, si busqueu allà la web de Sinergia, ara, sincerament, la van canviar fa poquet, i és sinergia.eu, si no recordo malament, i allà tenim totes les associacions TIC i que formem part d'això i des d'allà pues, ens podríem ajuntar. Esperem venir a donar-vos la notícia que ja estem constituïts del tot i que funcioni, perquè costa una miqueta, però bueno.
Bueno, t'esperem aquí.
Vale,
gràcies, Jordi.
A tu.
Doncs hem parlat amb en Jordi González, que ell és CEO i director tècnic de Pimatic Informàtica i president de Tic Garraf Penedès, membre de Sinergia que estava explicant ara mateix. I a la propera secció parlarem de la psicologia de l'aprenentatge i la memòria amb Ignacio Morgada. Ell és catedràtic de psicobiologia de la UAP i investigador, així que no marxeu i fins ara.
Societat 21E amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Parlem ara de la psicologia de l'aprenentatge i la memòria. La psicologia actual es defineix fonamentalment com la ciència de la conducta o comportament animal i humà. La conducta és allò que els organismes fan i és clar que tot allò que fan no és producte d'un aprenentatge. La conducta presa no és l'única conducta que exhibeixen variats organismes, encara que sigui considerada pels psicòlegs com la conducta per excel·lència. I l'aprenentatge com el procés d'adquisició de comportaments doncs, més important. D'altra banda, la memòria és la facultat de conservar, és a dir, fixar, retenir o emmagatzemar, i abocar allò que hem après. Ens acompanya l'Ignacio Morgada, ell és catedràtic de Psicologia de la UAP, investigador, un honor per nosaltres tenir-lo aquí. Hola, Ignacio.
Hola, Júlia.
Com aprenem? Com adquirim els comportaments?
Canviant el nostre cervell. El cervell canvia contínuament quan aprenem. No únicament quan aprenem, quan tenim qualsevol tipus d'experiència, tot està canviant en el cervell. Aquesta nit no sortirem d'aquí ningú de los que estem amb el mateix cervell que teníem quan hem entrat en aquest estudi, no? Canvien coses en el cervell i canvien sobretot quan aprenem. És l'única manera d'aprendre, canviar el cervell. La memòria són els canvis que es produeixen en el cervell quan aprenem. I el record consisteix en tornar a activar aquests canvis cerebrals que s'han produït a l'aprendre per tornar a evocar la memòria.
Què li passa al cervell quan estem aprenent?
Doncs li passen coses semblant al que li passa a les plantes en primavera. Les plantes en primavera comencen a tenir brots, petits brots. Són petits, són moltes vegades invisibles, però hi són. I en el cervell passa el mateix. En el cervell les neurones emeten brots quan aprenem que serveixen per connectar-se unes neurones amb les altres. I interconnexions de moltes neurones, de vegades milers de neurones entre elles, formen circuits nerviosos que són la clau de l'aprenentatge, que són la forma que té el cervell d'emmagatzemar la informació que constitueix les memòries.
I llavors, donat que hi ha moltes tasques doncs, automatitzades, podem dir que el nostre cervell ens controla?
Doncs sí, clar, perquè la gran majoria de totes les activitats motores i mentals que fem diàriament són hàbits, i els hàbits són tasques solidificades, d'alguna manera, en la informació que tenim en el cervell. I, per tant, en aquest sentit, estem controlats per la nostra pròpia experiència prèvia que ha solidificat aquests canvis en el cervell que fan que ens comportem de maneres habituals contínuament.
Llavors, no som lliures en la presa de decisions?
Això és relatiu, perquè els hàbits també els podem modificar. Tenim una manera determinada de comportar-nos, per exemple, el caminar, el nedar, l'escriure, el fer moltes coses, les que fem diàriament. Però si ens esforcem de fer-les d'una altra manera, perquè ja no convé fer-les com les fèiem abans, doncs canviem. Canvia el cervell, canvien les neurones. Llavors no som esclaus tampoc dels nostres hàbits. Òbviament, els hàbits imposen molt la manera de ser, de comportar-nos. Són molt forts i de vegades tampoc fem res per canviar-los. Som com som i ja aquestes maneres de comportar-nos formen part de la nostra personalitat. No tenim intenció de canviar-les, però quan alguna cosa ens perjudica, per exemple, si tu tens una manera de parlar habitual, que tu quan t'escoltes sents que no és agradable, que té algun defecte o alguna cosa, però és la teva inèrcia per la manera que tu has adquirit de parlar, doncs intenta modificar-la i a base d'insistir, doncs el cervell canvia, perquè el cervell és plàstic. El cervell té una gran capacitat de modificar-se en base a l'experiència. I això és la clau de que poguéssim aprendre. Això és la clau de l'aprenentatge. Si el cervell fos un òrgan rígid, no tindríem la capacitat d'aprendre que tenim. Però el cervell es modifica contínuament. I en aquestes modificacions radica l'experiència, radica les memòries i radica la nostra capacitat d'emmagatzemar informació.
Però diries que els humans són éssers de costums?
Sí, òbviament, clar que ho som tots. Fem moltíssimes coses repetides diàriament.
Llavors costa més canviar, no? És com...
Sí, clar, quan més habitual sigui un determinat comportament, més costa de canviar-lo. Però ja dic, moltes vegades no volem canviar la nostra manera de ser. Som així, estem contents a la forma que tenim de fer les coses i per què hem de canviar-les? Les coses canvien quan per alguna raó ens perjudica la forma de comportar-nos i volem canviar, però si ens va bé, per què canviar?
O sigui, hem de voler canviar-ho perquè hi hagi un canvi.
Sí, sí, els hàbits sí.
La resta no.
Una altra cosa són els nous comportaments que anem adquirint. Per exemple, el Jordi ara parlava d'aprendre coses noves. Doncs bueno, pues això no són hàbits, són coses noves que s'han d'aprendre, maneres noves d'aprendre, procediments diferents per interactuar la informació que s'ha d'enregistrar en el nostre cervell. Doncs bueno, si canviem, però de vegades hi ha procediments antics, també en l'educació, que són molt bons, eh? No tot el que s'ha fet tradicionalment i sempre és dolent, eh? Hi ha moltes vegades revolucions en el món de l'educació que jo no acabo de veure que siguin del tot convenients, perquè tots els que ens han precedit han fet coses molt ben fetes també, eh? I les haurien de reconèixer abans de res.
Com ara?
Doncs mira, formes d'aprenentatge clàssiques que incidien molt en la memòria clàssica, en el repetir per aprendre coses que va molt bé que les sapiguéssim de memòria, m'entens? Informació que convé tenir clarament arrelada en el cervell. Un exemple, les regles d'ortografia. Està molt bé saber-les de memòria. Accidents i canvis i informació geogràfica també està molt bé conèixer-la de memòria. Saber que la capital de Colòmbia és Bogotà i no tenir que buscar-la en Google, m'entens? Això va molt bé saber-ho d'entrada, no? Si ja prescindim d'aquestes coses i si eliminem aquesta capacitat que té el nostre cervell, que és impressionant per emmagatzemar coses que són útils, doncs llavors estem desperdiciant una immensa capacitat biològica que tenim.
De fet, parlant això de l'emprenentatge, més d'una vegada a les teves conferències dius: apel·lo a la memòria tradicional. Què vol dir això?
Exactament el que estàvem dient. Exactament el que estàvem dient. A mi m'ha vingut molt bé la meva... Jo ja sóc una mica gran i ja la meva educació tradicional era un temps en què fèiem distats, molts distats, no? Moltes coses de memòria, molts exercicis repetitius, de gramàtica, de geografia, d'història, i aquestes coses van molt bé. Això no vol dir que tot se tingui que fer d'aquesta manera. Hi ha hagut en una etapa precedent a l'actual una mena d'intent d'eliminar això que en diem aprendre de memòria, i és que no ho podem eliminar. Si és que el cervell humà té una tendència tremenda a recordar de manera automàtica moltes de les coses que repetim, és una inèrcia del cervell. De fet, tot comportament a base de repetir-ho té tendència a convertir-se en un hàbit, en un coneixement que podem exercir després de memòria, i moltes vegades va molt bé, sobretot si són informacions que han de ser útils en la nostra vida, perquè clar, tot el que sigui poder tenir un comportament de manera automàtica significa que la nostra ment, la nostra capacitat de reflexionar, queda lliure per les coses noves i no la tens ocupada en coses que les fas de manera automàtica. Per tant, és una alliberació també mental el tenir una certa capacitat habitual de fer determinades coses, perquè la veritat és que quasi tot el comportament que tenim té sempre components habituals i nous. I lo habitual, ja dic, és molt rígid i ajuda molt a improvisar, a crear, a tenir noves informacions en el nostre cervell i a fer coses noves que no havíem fet mai.
I ara, quan després també ho comentarem, però el que deia abans el Jordi i tal, si no exercitem aquesta memòria d'intentar memoritzar doncs dates, ortografia, etc.
No, és que no és qüestió d'intentar-ho, a veure.
No, però si no ho fem a l'escola, per exemple, però... que no ens ensenyen.
No, a veure, hi ha coses que a l'escola ens les haurien d'ensenyar de memòria, altres no. Però moltes va molt bé saber-les de memòria.
Però si no ho fessin, vull dir, sí. En cas de que no, perdríem aquesta capacitat?
Perdem flexibilitat, tenim que dedicar un temps a buscar coses que no tenim en el cervell. Si tu no te'n recordes d'una regla d'ortografia, quan tinguis dubtes a l'anar escrivint, doncs tindràs que buscar-ho en algun lloc. Això requereix un temps. Si ja t'ho saps de memòria automàticament,
No hauràs pues, de buscar.
No cal de buscar-ho, i el temps que tens lo dediques doncs, a avançar en altre aspecte de la feina, la tasca mental que estàs fent o la tasca intel·lectual que estàs fent. Vull dir, és que ajuda, la memòria clàssica ajuda i ajuda molt. I ja dic, no és una qüestió tampoc de voler o no voler, és que s'imposa en el cervell. Quan repetim moltes vegades lo mateix, aquesta memòria es forma, volguéssim o no volguéssim, i és bo que si ho faci, perquè el cervell està organitzat i programat especialment per fer cada vegada millor les coses que solem fer, els hàbits. Per què? Perquè les coses que solem fer se suposa que són importants per a nosaltres, i les coses importants per a nosaltres és bo que les féssim cada vegada millor.
De fet, estem parlant d'aquesta memòria i jo crec que existeixen molts tipus de memòria, no? Sempre sentim memòria selectiva, implícita, explícita... Quants tipus tenim i què són cadascuna?
Mira, hi ha moltes classificacions de la memòria. Si tu entres en llibres de psicologia, que hi ha molts que parlen de la memòria, doncs te pots trobar quantitat enormes de tipus de memòria. Però des del punt de vista personal meu, i clar, jo sóc un psicobiòleg, jo estudio el cervell, jo tot el tipus d'estudi psicològic que faig és aquell que està, diguem-ne, arrelat en la biologia, en les neurones, en el cervell. Jo reconeixo, sobretot, m'interessa estudiar sobretot aquells tipus de memòria que tenen un correlat neural clar. I en aquest cas, els tres tipus de memòria clarament, diguem-ne, especificats en el cervell, en diferents parts i funcionaments del cervell, són la memòria implícita, que són els hàbits. Això de lo que estem parlant fins ara. Memòria d'hàbits, no? La memòria explícita, que és l'altra. La de construir la informació que tens, i cada vegada la construeix d'una forma diferent, l'expliques d'una forma diferent, no d'una forma habitual, sinó d'una forma molt més flexible, molt més interactiva. És una memòria que es pot declarar, que es pot escriure, i que sobretot això és molt promiscua, perquè pot combinar moltíssimes informacions. Si tu expliques el que t'ha passat un dia determinat de la teva vida, en un moment determinat o en un aconteixement determinat, cada vegada que lo explicaràs d'una forma diferent. És memòria, però és una memòria que canvia, que varia en funció de les circumstàncies, de qui se l'estàs explicant, de com t'interessa que t'entenguin, etcètera, etcètera. Això és el segon tipus de memòria, l'explícita. També anomenada declarativa o relacional. Són noms que tenim en psicologia i en psicobiologia. I després hi ha un tipus de memòria molt important per la intel·ligència, per el coneixement, que és la memòria de treball, la working memory en anglès, no? Aquest tipus de memòria és la que fem servir per pensar i per raonar. Quan tu estàs, per exemple, prenent decisions, tens en el cap, durant uns segons, les diferents possibilitats o opcions que tu tens, no? I has de triar una. Per poder triar has de tenir en el cap aquelles opcions a les quals pots accedir, no? Per poder decidir, no? Doncs aquesta és la memòria de treball. Per exemple, quan tu estàs multiplicant mentalment, multipliques 17 per 4, 4 per 7, 21, m'emporto dos, tens que recordar-te durant uns segons que t'emportes dos, si no, no podràs fer mentalment el segon pas a la multiplicació. Doncs aquesta memòria, diguem-ne, de curt termini, que dura només un poquet de temps, i que la tens que retenir en mente per fer-la servir immediatament en el processament d'informació, en aquella activitat mental que tens en curs, és el que en diem memòria de treball. I és molt important a la vida, perquè està molt relacionada amb la intel·ligència. Les persones que tenen més memòria de treball normalment són persones més intel·ligents, són persones que tenen més capacitat de retenir al mateix temps en la seva memòria conscient diferents informacions per processar-les, per combinar-les, per relacionar-les, per prendre decisions, etc. En definitiva, tres tipus de memòria: memòria explícita i memòria de treball.
Ara no sé quina tinc jo, però després en parlarem d'això. hem parlat una mica de memòria, però anant una mica més al tema d'emocions i records, les emocions poden, com t'ho preguntaria, com intervenen les emocions en els records? Els poden distorsionar?
Són fonamentals, per una raó. El cervell humà té una enorme capacitat de memòria. Podem recordar una infinitat de coses. És impressionant. Si ens parem a pensar la quantitat de coses que recordem, de la nostra vida, del present, del passat, etc., són quantitats i variades coses, no? Però resulta que tot el que ens passa no queda enregistrat la nostra memòria, afortunadament, perquè seria terrible anar enregistrant tot el que ens va passant contínuament. Tu imagina tenir que recordar-te de totes les persones que has vist avui, des de primera hora del matí fins ara, tots els cotxes que han passat per davant teu al carrer, tots els arbres per al costat dels quals has passat, vull dir, s'ompliria extraordinàriament el cervell i la ment humana d'informació si enregistréssim totes les coses que ens van passant. Llavors, què passa? No, no passa això. La memòria és selectiva. És a dir, que només se'n recorden unes coses i altres no se'n recorden. S'obliden quasi al mateix temps que s'aprenen. Quin és el mecanisme que fa servir el cervell per seleccionar el que es recorda i el que s'oblida? Les emocions. Recordem, sobretot, allò que ens emociona. Positiva o negativament, no importa que la emoció sigui negativa per recordar-ho. De vegades recordem més aquelles coses que ens han emocionat negativament que les que ens han emocionat positivament. I per què recordem millor les coses que ens emocionen? Per què el cervell emmagatzema les coses que ens emociona i no altres, les que no ens emocionen? Doncs perquè les coses que ens emocionen, a cadascú de nosaltres, són normalment, ordinàriament, les coses que són importants per cadascú de nosaltres. A ningú l'emociona una cosa que no és important per ell. Només t'emocionen les coses que són importants per tu, importants per bones o per dolentes. I aquestes són llavors les coses que convé recordar, les que són importants per tu. El senyor que acaba de passar per davant teu al carrer i ni siquiera el coneixes, no t'emociona gens ni mica, no queda enregistrat en la teva memòria. Però si passa un noi molt guapo o una noia molt guapa o que te recorda algú, això t'ha emocionat i probablement aquesta memòria es formarà amb més força en el teu cervell.
Llavors, si jo sóc una persona que tinc molts records, per exemple, tinc molta memòria en recordar moments, sóc una persona molt emocional? O és que simplement tinc la memòria molt desenvolupada?
Certament, les persones que tenen més capacitat emotiva també tenen més capacitat per formar noves memòries. Clar, si t'emociones més sovint, més freqüentment, davant de moltes coses, també formaràs més memòries que si ets una persona emocionalment més neutra, i llavors la majoria de les coses que et passen no et diuen res i no t'interessa recordar-les. El cervell funciona automàticament en aquest cas. El mecanisme de l'emoció com a pal de paller per seleccionar el que ha de quedar i el que no ha de quedar en la memòria funciona de meravella. És impressionant. Mira, et posaré un cas. Un cas molt rellevant. Tu recordes, Júlia, com te vas enterar de l'atac terrorista a les Torres Bessones de Nova York?
Sí, per la tele. Pues estàvem dinant.
Estaves dinant, sí. Veus?
Estava dinant amb la meva família,
sí.
I vam anar a mirar la tele i vam dir, mira quina pel·li fan, i no era la pel·li, no.
Però la veritat, ostres, que bé me va l'exemple que em poses, o l'explicació que em dones, perquè ara te faré una altra pregunta. Ara te diré, i què estaves dinant? Què vas dinar aquell dia?
Ostres.
Ai, amiga meva.
Segurament macarrons perquè era un dissabte.
No, no. Aquí no val lo de segurament. Aquí val el record
no
de veritat. Clar, no te'n recordes perquè el que vas dinar aquell dia no te va emocionar gens ni mica. Lo que te va emocionar és el que estaves mirant a la tele. Llavors està claríssim. Lo que te va emocionar encara ho recordes. I només va passar una vegada. Lo que no et va emocionar, que era lo que havies menjat aquell dia, no lo recordes. Fixa't que clarament es veu aquí. Lo mateix, lo que ha passat en el... Perquè, clar, me podries dir, és que no me recordo lo que havia menjat aquell dia perquè ha passat molt de temps. No, noia, al mateix temps, exactament, sí. Que l'altre. Mm-hmm. Estaves dinant al mateix temps que veies a la tele i estaves contemplant lo que passava a Nova York, no? Doncs l'exemple és claríssim. Lo que ens emociona queda enregistrat en els nostres sistemes de memòria. El que no ens emociona és molt més difícil que quedi enregistrat.
I pregunto, molt d'acord amb tot això que dius, però la gent que, o almenys que a mi sempre em sembla que no tenen memòria, que mai se'n recorden de res, és també una capacitat que es pot arribar a tenir, o és que simplement són persones emocionalment neutrals?
A veure, i molts oblits no són oblits. No són oblits, de veritat. Mira, jo tinc molts estudiants a la universitat que venen i em diuen, mire, professor, és que jo això ho sabia, o sea, jo, això és que se m'ha oblidat, és que no ho recordo. Jo ho sabia, i dic, mira, no se t'ha oblidat. No s'està oblidat, perquè oblidar només pot oblidar el que alguna vegada s'ha sabut. El que mai ha sabut no es pot oblidar. I clar, moltes vegades el que ens passa a la vida és que no és que oblidem, és que mai hem fet una memòria d'allò que intentem recordar. Moltes vegades tu arribes a una festa, no? I només entrar te presenten a molta gent. Tornem a les presentacions a les persones, no? I clar, i al cap d'una estona, allà a la mateixa festa, tornes a veure una de les persones que t'han presentat a l'entrada i dius, perdoni, com es diu vostè? Perquè és que no me'n recordo, ja sé que ens van presentar, però és que no me'n recordo com me van dir que es deia vostè. I no és que no te'n recordis, és que no vas parar atenció i que
no...
I
vas escoltar,
eh? No, clar, en absolut, és que no tenies una memòria d'allò. I moltíssimes vegades les coses que no recordem, no és que no les recordem, és que mai les hem après. I és que la clau en aquest cas està en parar atenció a lo que has d'aprendre. L'atenció és un altre factor fonamental perquè s'enregistri una informació al cervell. I moltes vegades l'atenció ve de camí de la emoció. Lo que t'emociona li pares més atenció que el que no t'emociona. Està tot claríssim. L'emoció és el mecanisme bàsic, central. L'emoció és molt important a la nostra vida, Júlia.
Ja veig, ja veig. No, a més, estic lligant molts caps amb moltes coses que em dius, eh? Sobretot amb gent d'allò que diu que no té memòria i tal, després t'adones que gent que no escolta, que no...
Exactament, pot ser això. I molta gent que creu que no té memòria té més de la que pensa que té.
Però tampoc no la vol exercitar.
No és que no la vulgui exercitar, és que no està acostumat a fer-ho, vull dir, segur que les coses que li interessen les recorda, eh? Tu, quan alguna persona digui, no, tens memòria, ja veràs com alguna...
La selectiva sí que hi és.
Sí, 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 sí. Ja veràs com mai se t'oblida que tinc un deute amb tu de 100 euros, eh? Això no se t'oblidarà mai.
El passat abril vas publicar un llibre que es diu La fàbrica de les il·lusions. Té a veure amb tot això que hem parlat?
Sí, sí. Bueno, tinc publicat un altre llibre sobre aprenentatge i memòria, que és el que parlaves abans, però aquest també té algun capítol que parla també de l'aprenentatge i la memòria, però és que aquest parla de moltes més coses, La fàbrica de les il·lusions.
Doncs moltíssimes gràcies, Ignacio. Un plaer per nosaltres. I seguim amb el debat. Ha estat amb nosaltres, doncs, com deia, no, l'Ignacio Morgada, catedràtic de Psicobiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ell també és investigador. A la següent secció parlarem del coaching laboral i és amb nosaltres la Clàudia Cortés, que ja és advocada, coach i escriptora. Així que no marxeu perquè seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En FinGroup et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fingroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fingroup.es.
Coaching en diferents àmbits, el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Avui ens posicionem amb el coaching laboral. Un procés de coaching laboral és, bueno, pot ser una gran oportunitat per totes aquelles persones que estan desencantades professionalment, que han perdut la motivació en el que fan, que han perdut el seu lloc de treball i necessiten, doncs, reincorporar-se al mercat laboral, o bé que finalitzen els seus estudis i accedeixen per primer cop a l'entorn laboral. És amb nosaltres avui la Clàudia Cortés, ella és advocada, coach i escriptora. Hola, Clàudia.
Hola.
Què tal?
Bien.
Sabem que t'has reinventat professionalment, precisament doncs ets un exemple. Explica'ns una mica com ho has fet.
Uf. con unas ganas impresionantes de descubrir quién era. Y realmente dentro de ese proceso de reinvención, yo vengo de Colombia. Y allí pues era abogada, di clases en la universidad. Y cuando por circunstancias X en mi vida... tuve que salir y fui a Estados Unidos, vine a España. En España en concreto me he reinventado 5 veces. Llevo 15 años en España. Y eso ha sido para mí un proceso de cambio total en hábitos, lo que tú comentabas, Ignasi, de pensamientos, de creencias, porque mi cultura evidentemente es muy diferente a la vuestra. Entonces, para mí fue todo un choque cultural en muchísimos aspectos, pero en concreto pasar de ser abogada a empezar en el mundo comercial, porque yo venía con la idea de, venga, voy a hacer un máster en recursos humanos, soy abogada, entonces sencillísimo, ya voy a tener el puesto de directora de recursos humanos. Llego y, bah, me estrello, porque no, la realidad es totalmente diferente. Entonces, me puse a investigar el mercado laboral y dije, bueno, ¿en qué puedo estar yo mejor? ¿Qué puede salir rápido para mí? Barcelona no se me dio bien, me fui para Madrid y allí empecé como comercial de tarjetas de crédito en venta directa. Las dos primeras horas yo estaba paralizada cuando mi compañera me estaba diciendo cómo tenía que trabajar, abordando a la gente, pidiéndole el número de cuenta y que firmara un contrato para hacer la tarjeta American Express. Claro, para mí era un cambio brutal, pasar de tener mi propia empresa a hacer esto fue algo que cambió totalmente. Yo creo que mi cerebro se debió moldear ahí impresionantemente. Pero eso que en ese momento me ocasionó miedo, incluso vergüenza, y lo tengo que reconocer, hoy en día para mí es motivo de orgullo, porque estuve en el área comercial 6 años aquí en España, luego quise volver por el tema de emprendeduría, que a mí me encanta, monté una empresa para asesorar estudiantes internacionales, porque cuando venimos aquí venimos muy despistados. Y luego decidí nuevamente incursionar como abogada, pero en otras áreas totalmente diferentes a las que había hecho en Colombia. Y finalmente llevo 2 años otra vez en otro proceso de reinvención, porque he querido escuchar mi corazón, mis valores y lo que a mí realmente creo que me mueve más, que es el coaching, que es ayudar a las otras personas a encontrar ese camino que yo muchas veces estuve perdida ahí. Y precisamente en ese proceso de reinvención es que he podido encontrarme.
Y entonces, así, en base a tu experiencia y todo esto, ¿en qué concretamente nos puede ayudar el coaching en la búsqueda de trabajo, por ejemplo?
Pues muchísimo, porque mira, precisamente cuando estás en un proceso de búsqueda de trabajo, el buscador de empleo que se encuentra, desmotivación, que sale una oferta y hay 300 personas apuntadas, que hay un pensamiento negativo en toda la colectividad respecto de la situación que se está viviendo. Y el proceso de coaching laboral lo que hace es empoderar a la persona para que tenga todos sus recursos internos y externos para que consiga su objetivo laboral. Pero un objetivo laboral realista desde lo que es y desde lo que el entorno está pidiendo. Entonces se puede entrenar esas competencias que el empresario está esperando y está buscando en el trabajador. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que lo saca de esa zona de bloqueo, de negativismo, se entrena los pensamientos, las creencias, todo aquello que lo está llevando al fracaso en la búsqueda del trabajo. A partir de ahí, el coach lo que hace es guiar para que se desbloquee toda esa situación que está viviendo.
Claro, porque entiendo que la mayor parte de esta búsqueda de trabajo tienen un papel muy grande las emociones, ¿no?
Totalmente.
Y vosotros tenéis que reconducir, también lo que hablábamos con Ignacio, ¿no?
Totalmente.
Tenéis que reconducir toda esta emoción.
Mira, lo que pasa es que cuando estás en un proceso de reinvención y búsqueda de trabajo, lo que estás es autoliderando un proceso de cambio en tu vida. Y los procesos de cambio generan estrés y generan incertidumbre. Cuando se genera esto, se activan unos circuitos neuronales que son la aversión, el miedo, la preocupación, y eso invade todo el cuerpo de cortisol. ¿Qué pasa? Que el cortisol inhibe la corteza prefrontal, que es la que hace que tomes decisiones, que planifiques, que hagas planes de acción, que cambies los planes de acción, que digas, me voy por aquí, ay no, me equivoqué, me voy por allá. Entonces, como eso se inhibe, todo el proceso termina siendo un proceso negativo que conduce al fracaso. Por eso, yo soy una admiradora número uno del doctor Mario Puig, yo supongo que tú también, Ignasi. Él dice en el libro Reinventarse que nosotros, los adultos, podemos moldear el cerebro. Y lo podemos moldear simplemente activando pensamientos positivos, activando emociones positivas, porque es la manera de moldear el cerebro. Cuando hacemos pensamientos negativos y nos enfocamos en emociones negativas, dice él que hay una muerte neuronal grave, ¿no? Entonces, lo que hace el proceso de coaching y lo que hacen las emociones es que nosotros tenemos unas emociones en un proceso de un entorno donde todo es negativo. ¿Qué estamos viendo en las noticias? Uy, sí, pero ha subido no ha bajado la cifra de desempleo lo suficiente, los puestos son precarios, en fin, una serie de noticias negativas, ¿no? Pues sí, eso es cierto, pero es que hay personas que han conseguido no solo reinventarse aquí, sino que se han ido al exterior o al extranjero a ser unos profesionales de éxito. Entonces, ¿por qué nos quedamos solamente con la parte negativa, no? Yo lo digo porque yo me he reinventado varias veces. No ha sido fácil en un país desconocido para mí. Y pues yo lo he hecho con éxito todas las veces. O sea que yo lo invito a todos a que ese proceso de reinvención lo hagan como una oportunidad para descubrir las maravillas que hay dentro de cada persona. Y eso es lo que queremos hacer con el coaching laboral.
De hecho, yendo un poco más a temas prácticos, que nos puedes ayudar más, ¿qué es más importante en una entrevista de trabajo? ¿Las titulaciones, la actitud? ¿Qué busca? ¿Cómo lo puedo hacer yo?
Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, Jordi. Mira, hoy leía precisamente en el periódico, en dos periódicos, en Expansión y en El Confidencial, que se necesitaban algo así como 864.000 empleos que no se cubrirán en el 2015 en Europa en el tema TIC. Y en España se necesita 1 millón de expertos en informática. Entonces, la titulación es importante si el mercado la está pidiendo. O sea, sí que hay gente sobrecualificada, pero en cosas que no necesita el mercado laboral. Entonces, ubiquémonos, conozcamos qué necesita el entorno laboral y a partir de ahí miremos si somos capaces de hacer eso o cómo podemos cuadrar de otra manera en otros empleos. Entonces, la titulación es importante, pero evidentemente, si tú tienes la titulación y no sabes vender las competencias necesarias para tener éxito en tu puesto de trabajo y además das un impacto en la organización y en tus compañeros, pues realmente no va a servir de nada tu título. Porque lo que mantiene a una persona en el puesto de trabajo son las competencias transversales que tanto se hablan ahora en recursos humanos, que son pues la inteligencia emocional, la inteligencia social, la flexibilidad, el trabajar en equipo. Si yo soy ingeniero y tengo que trabajar en equipo y no lo sé hacer porque estoy primero yo que el objetivo del equipo, pues no me parece que no vas a durar mucho.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Muy bien, Jordi, muy bien.
Ara enllaçarem amb el debat perquè si no tindrem temps, però molt ràpid. Sé que has publicat un llibre que es diu Dirige tu futuro laboral, activa el GPS profesional. Y tienes promociones especiales para sesiones de coaching, ¿no?
Sí, correcto. Háblame
un poco de este libro.
Bueno, el libro, voy a hacer lo más breve posible. Lo que he querido hacer es, dentro de todos los libros que hay en el mercado, dar algo diferente. Lo que vi que en el mercado no hay son libros que entrenen en las competencias que pide el mercado laboral, que son 10 en concreto, de las cuales hablo en la página web del libro que está en Facebook. La página web es el mismo título del libro. Y en la página web proyectosexitosos.org, para no extenderme, que la gente lo puede consultar ahí. Y algo en concreto, y es que las empresas están buscando o están solicitando un 54 más de perfiles que tengan experiencia internacional relevante. Este libro lo que le ofrece a la persona que está buscando empleo es tener una marca profesional a nivel España y a nivel internacional. Le da información del mercado nacional, España e internacional. Y es el único libro que te permite precisamente entrenarte para irte al extranjero, a reinventarte o a iniciar con éxito un proyecto con un objetivo viable, basado en la experiencia y en el modelaje de lo que yo he vivido y de lo que he visto de otras personas en mi entorno, ¿no?
Muy bien, Claudia, ¿dónde podemos encontrarte? Si alguien se quiere poner en contacto contigo.
En la página web de proyectosexitosos.org, en la página web de Facebook. Y para los que queráis hacer un curso de inteligencia emocional, podéis hacer un comentario en la página web de Facebook del libro, Dirige tu futuro laboral, y se les hará un descuento especial. Ya formularé, para no quitar tiempo del programa, las bases en la página web.
Muy bien, gràcies, Clàudia.
A ti, gràcies.
De fet, enllacem una mica amb el debat, perquè si no se'ns menjarà el temps. El Jordi crec que volia dir moltes coses, tant a l'Ignacio com a la Clàudia.
Bueno, no, només puntualitzar algunes cosetes. Per exemple, estic d'acord amb el tema de la memòria, que crec que és important, perquè a més crec que les TIC potencien les capacitats de l'individu, tant per negatiu com per positiu. Si un individu té memòria i la sap utilitzar bé, les TIC crec que ho potencien. Si no la té, també la potencien en plan negatiu i és quan no saben utilitzar o utilitzen un 10% d'un dispositiu. En cuanto a ti, Claudia, yo también estoy trabajando con una coach y me va muy bien. O sea, que
ahora
creo que es importante y creo que todos deberíamos pasar por ese punto. Y ojalá hubiese tenido tu libro en el 2010 cuando me fui a Francia sin saber francés, sin saber nada, en un proyecto empresarial.
Vols... Bueno, ya te lo dejaré.
Vale, gracias.
¿Vols dirle? ¿Vols contestarle, Ignacio?
Bueno, no me ha hecho ninguna pregunta, simplemente ha hecho unas afirmaciones que las comparto. Es decir, un hábito negativo sin duda perjudica. Ese es el caso que comentábamos anteriormente, de que cuando tú tienes un hábito negativo y eres consciente de él y no estás de acuerdo con él, tienes que hacer esfuerzos para modificarlo. Y ahí es donde yo digo que el cerebro humano tiene capacidad para modificar hábitos, porque es muy plástico. Lo que pasa es que cuanto más establecido está un hábito, cuanto más fuerza tiene, cuanto más tiempo tiene, pues más difícil es de modificar. Pero sin duda alguna, los hábitos negativos pues perjudican y hay que evitarlos.
A mí me agradaría hacerle una pregunta. Puc.
Home, clar, si és el...
Mira, Ignasi, com treballa el tema del subconscient? Ens ho pots explicar una mica?
A veure, mira, la major part de lo que fa el cervell ho fa inconscientment. És a dir, el cervell és un òrgan que treballa moltíssim de manera inconscient. Tu recordes la pel·lícula Enigma?
Sí.
L'has vist, no?
Sí.
La pel·lícula que ens mostra la creació del primer ordinador i l'objectiu que tenia la creació d'aquest ordinador.
Ai, és la de Sherlock Holmes?
No,
no.
No.
Ah, no
és la d'Alan Turing, la creació del primer ordenador, Enigma.
Sí, aquesta, sí.
Però
l'actor...
Bueno, sí, ja, sí, vale. L'actor, sí, és veritat. Bueno, doncs, pues, quin era l'encàrrec que l'havien fet al Turing? L'encàrrec era, tu tens aquí milers de missatges codificats dels alemans i has de descobrir el còdic secret en el que es basen, en el que està, diguem-ne, la informació contenida, per poder-la desxifrar. Llavors, què has de fer? Doncs has de crear una màquina que tingui capacitat per ficar los milers i milers i milers de missatges que tenim i anar traient de cada un d'ells el que considera que és comú a la resta. Això la màquina ho va fer. I era una màquina que... en aquest cas era una màquina encara molt potent, no?, en volumen i en tot, no?, però una màquina que rebia la informació i pum, 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 dia rere dia, doncs anava ficant nous missatges i traiem el que tenien en comú tots ells. Al final va sortir el codi, va sortir. Bé, doncs això nosaltres, una persona, no lo pot fer de manera conscient, voluntària. Per què? Perquè no tenim capacitat per anar ficant en la nostra ment, en el nostre cervell, tanta quantitat d'informació. Però ho fa el cervell amb molta de la informació que rebem cada dia en un moment determinat del dia. Sabeu quan? Quan estem dormint. Ara sabem perfectament que una de les coses que fa el son, el sueño, Claudia, una de les coses que hace el sueño és extraer reglas ocultas de la información que vamos introduciendo continuamente en el cerebro. Unas reglas que de manera consciente no somos capaces de extraerlas, de notarlas, pero durante el sueño hay un procesamiento cerebral de la información que permite que esas reglas se extraigan. Y ahí puede estar incluso la clave de que muchas veces aquello que llamamos intuición no sea realmente una intuición en el sentido de algo mágico y sobrevenido que viene así espontáneamente y como si tal cosa, sino producto de un trabajo que está realizando el cerebro en determinados momentos, pero que no lo hace de una manera consciente. Cuando yo hablo de subconsciente, siempre me refiero, como neurocientífico que soy, a ese trabajo automático que todo cerebro, y particularmente el cerebro humano, está continuamente realizando para procesar información. Pero nunca me refiero a que hubiera algo fantasmagórico o raro o extraño o ajeno a nosotros mismos dentro de nuestra mente que pudiera estar dirigiéndonos sin que nos diéramos cuenta.
Llavors, tota la part de l'inconscient no es basa en les emocions. Es basa en això.
Mira, te diria una cosa, Jordi, precisant, si tenim un minut, és que la emoció és un procés inconscient, perquè la emoció és el que està passant en el cos quan tu estàs emocionat, i tu això no ho notes. La gent diu, me'n vaig a fer no sé què per eliminar adrenalina. Però i com sap la gent que té adrenalina? Si això no es nota. M'entén? O sigui, és que, però potser la té, és un procés inconscient. Però la part conscient de l'emoció és el sentiment. És a dir, quan el cervell s'entera de tot el que està passant en el cos, que es alliberament d'adrenalina, liberación de adrenalina, cambios en la resistencia en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, en la sangre que va a los músculos. Cuando el cerebro capta todo eso, crea el sentimiento, que es la percepción consciente de la emoción. El miedo, por ejemplo, del que tú hablabas, Claudia, hace un momento, pues es un sentimiento, es decir, una percepción consciente. Pero lo que está pasando en el cuerpo cuando tenemos miedo, que es el cortisol que tú decías, la frecuencia cardíaca aumentada y muchas otras hormonas que se liberan, eso es lo que llamamos fisiológicamente la emoción propiamente dicha, que es absolutamente inconsciente. Aunque la gente dice que sí, que nota esas cosas, pero en realidad no las nota.
Nois, perdoneu, superinteressant, però hem d'anar acabant. De fet, m'agradaria que en 30 segons, un minut, diguéssiu cadascú de vosaltres, doncs, últim consell, última cosa amb la que us quedaria o que diríeu als oients que ens estan escoltant i que ens diguéssiu, doncs, on us podem trobar. De fet, Jordi, doncs, començo amb tu perquè he començat amb tu la secció.
A mi, vale, pues...
Resum ràpid, com si acabessin de sentir...
Doncs jo em quedaria amb que les TIC no han de substituir el coneixement clàssic, sinó que han de potenciar el coneixement clàssic per millorar-ho.
Molt bé. I el podem trobar?
Em podeu trobar a pimetic.com, de moment, i a la web de Sinergia també, sinergia.eu.
Jo diria que, ja que hemos hablado de aprendizaje, que hay muchas formas de aprender. Hay muchas formas de enseñar también. Hay que respetar lo que cada docente, lo que cada profesor sabe mejor hacer, porque esa es una clave importante para que el aprendizaje funcione. Pero que en cualquier caso lo que puede haber de común en todos los procedimientos de aprendizaje que funcionan es que haya fórmulas de aprendizaje activo. Es decir, fórmulas de aprendizaje que no signifiquen que el alumno, que el que aprende, se limita simplemente a oír o a observar, sino que tiene que tener alguna respuesta siempre positiva hacia aquella información que está recibiendo. Entre ello, pues la posibilidad de ir de vez en cuando, digamos, reconstruyendo activamente, por escrito, verbalmente o como sea, lo que va aprendiendo. Es decir, todas las formas de aprendizaje activo son realmente buenas y todas funcionan y todas conducen a la formación de buenas memorias y de memorias duraderas.
Muchas gracias, Ignacio. Claudia.
Pues yo diría que, acompañándolo de Ignacio, que me quedé con esa última parte, que tenemos que aprender a liderar el cambio de nuestro cerebro con nuevos aprendizajes, con emociones positivas y sobre todo con un enfoque hacia lo que queremos. Y a partir de ahí, pues generar cambios y que no nos den miedo los cambios. Los miedos se enfrentan y siempre detrás de ese enfrentamiento hacia el miedo hay algo maravilloso que nos espera. Así que todos adelante, que el cambio es maravilloso.
¿Y dónde podemos encontrarte?
En Proyectos Exitosos, ORG, y en la página web de Facebook, Dirige tu Futuro Laboral.
Doncs moltes gràcies, Jordi, Ignacio, Clàudia, per acompanyar-nos avui. I als nostres oients, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos escoltat. Com sempre, ha estat un plaer. I us esperem la setmana que ve amb nous temes i entrevistes a la mateixa hora. Recordeu que podeu seguir-nos a través del Twitter @societat21e amb números. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Vagi bé.
Societat 21e amb Júlia Areny.
Puntcat Notícies.
Salutacions al mossèn de la parròquia de les Planes, Pere Grau, ha mort aquest dimecres a la tarda als 8.